Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia a tothom. Benvinguts, oients de la veu de l'abast. Aquí comença el programa Ciència a l'abast de tothom. Avui parlarem d'un tema que ens és comú a tothom, que ens és comú a tots, l'automòbil, i l'automòbil li posarem el cognom del futur. Ho farem des de la vessant dels tipus d'energia que consumeixen, d'ara i dels del dia de demà. Això està canviant. L'energia del petroli, com tots sabem, s'acaba i s'encareix doncs, sense parar. Potser fa uns 150 anys que consumim petroli pels cotxes i en poden quedar per uns 150 anys més, però ben segur que no tardar aquest petroli escassejarà, el preu està pujant doncs, acceleradament i un producte, doncs, com sabem que és un combustible fòssil doncs, que ha tardat milions d'anys per formar-se, nosaltres l'estem consumint a una velocitat molt accelerada. Donem una ullada d'entrada al consum d'energia que es fan a nivell mundial. Doncs, veieu, la majoria dels combustibles que gasta tothom a nivell, diguem, del planeta és els fòssils encara. El carbó, el petroli, el gas natural, alguns fins i tot la llenya. Tot això representa un 80% del consum d'energia, més o menys. L'energia nuclear ve a suposar entre un 6 i un 10%, i llavors les energies alternatives, aquestes que hauríem de potenciar i que, a més, són les que no s'exhaureixen, la hidroelèctrica, la solar, l'eòlica, la geotèrmica, etc., aquestes energies alternatives representen un 6 o un 8% aproximadament. Per tant, el que s'ha d'incidir és a poder fer anar des de l'automòbil, però també des de les empreses o també des de casa, amb combustibles alternatius, amb energies doncs, de no exhauriment, que no pas amb aquests fòssils de tota la vida. Parlant de cotxes, el transport a Catalunya representa un 37% del consum d'energia. Per tant, després de la indústria, el transport ja és el que s'hi afegeix en primer terme. Com suposareu, no és fàcil sintetitzar en poques paraules la història de l'automòbil. Primer, podríem dir, ja que anem a començar pels principis d'aquest aparell que a tots ens és ara molt comú, va ser les carrosses, que haurem vist encara en fotografies o a la televisió o en pel·lícules, més tard les diligències o les galeres, cap a això, cap a l'any 1700, i més tard ja es va utilitzar la tartrana i fins a aconseguir doncs, construir un aparell que ens arrossegués, l'automòbil més conegut, que fixeu-vos, els primers van produir a la Xina a finals del segle XVII, per tant, a l'any 1600 i pico. L'automòbil, més o menys tal com el coneixem, va arribar molt més tard. Primer, encara va ser un automòbil, un vehicle a vapor, com una màquina de vapor, inventat per un francès, Nicolas Cugnot, l'any 1769. Aquesta màquina, diguem, aquest automòbil doncs, molt primitiu, era un tricicle que pesava 4 tones i mig, tenia rodes de fusta, llantes de ferro, i el motor anava doncs, muntat sobre uns cigüenyals de les rodes d'un carro, per tant, ben primitiu. Penseu també que cap aquí, l'any 1769, va començar aquest primer automòbil i és quan precisament el James Watt va inventar la màquina de vapor, per tant, tot va una miqueta lligat. Després, noms coneguts, l'any 1800 i pico, per tant, 100 anys més tard, Daimler, que encara hi ha automòbils, fa uns 150 anys, va fer el primer motor de combustió interna, per tant, una mica molt semblant al de la gasolina d'ara, que després ja es van unir amb el Otto, amb un industrial alemany que es deia Nicolas Otto, i van presentar a París el cotxe, l'automòbil de gasolina, més o menys semblant al que tenim ara. Per això també es diu motor de gasolina, o motor Otto, encara ara. Més tard, a finals del 1800, a prop del 1900, Carl Benz, el dels tractors, podríem dir, va fer un primer automòbil de quatre rodes doncs, molt més perfeccionat. Més tard va venir Louis Renault, que va fer el primer automòbil als baixos de casa seva a França. Henry Ford el va crear l'any 1913. I llavors va durar molts anys que entre la casa Ford i la casa... la casa Ford, bàsicament, a Estats Units, perdó, es disputava el mercat doncs, de l'automòbil, mentre que a Europa ho feien dos. La Citroën, que tenia un cotxe que es deia 5 cavalls, no el 3 cavalls conegut, sinó el de 5 cavalls, i la Volkswagen Alemanya. Entre aquests dos es disputaven el mercat a les carreteres europees. Espanya, tots ho hem conegut, es va popularitzar a partir de l'any 1955, es va fabricar el Seat 600. Es va fer a la zona franca de Barcelona i el primer va sortir l'any 1955, encara que quan va ser molt popular i molt conegut i que molts tenen un record entranyable, o tenim encara un record entranyable dels 600, va ser als anys 60. La fàbrica moderna de Seat aquí a Martorell es va inaugurar l'any 1993, per tant porta uns 15 anys. Quants cotxes hi pot haver ara a tot el món? Ben bé no se sap. Es creu que n'hi ha uns 800 milions de cotxes, 800 milions, i que en cosa d'una vintena d'anys es poden pràcticament doblar. Pensem que a la Xina ara no hi ha gaire més de 30 milions de cotxes i es preveu que en 10 o 15 anys n'hi hagi 180 milions, perquè allà són molta gent, són 1.300 milions d'habitants a la Xina i, per tant, quan comencin a tenir automòbils, això serà imparable. Aquí a Catalunya hi ha uns 3 milions de turismes, aproximadament. Llavors també hi ha uns 700.000 camions, més de 400.000 motocicletes i encara queden després uns quants milers de tractors i d'autobusos. Les cases que més automòbils produeixen, hasta una mica per veure el rànquing, abans que ens posem a explicar cada un d'aquests tipus, són la General Motors, que aquí la tenim doncs, cap a Saragossa, la Ford, que està a València, i després també hi ha la Toyota, que en construeixen molts. A nivell mundial, la General Motors en fa més de 8 milions de cotxes cada any, i la Ford i la Toyota més de 6 milions. Després ja vindria el grup Volkswagen, la Daimler-Chrysler i la Peugeot-Citroën, que aquests es queden entre 3 i 4 milions aproximadament de cotxes. Una miqueta més lluny hi ha la Honda, la Nissan, la Hyundai, la Renault, la Fiat, la Mitsubishi, la BMW i el Mazda. L'automòbil del futur serà molt diferent al d'ara, dedicarà una gran part del seu saber i de les seves virtuts, podríem dir, a la comoditat, a la seguretat i a l'ecologia, bàsicament. El comandament es pensa que en el cotxe en el futur pugui ser fins i tot el centre del volant, com són els de Fórmula 1, i les mesures de seguretat i d'avisos es portaran a distància amb el tipus de GPS via satèl·lit i, per descomptat, el cotxe haurà de ser de baix consum, amb energies alternatives, amb una reducció dràstica de les emissions contaminants de cara a l'atmosfera. Una dada. El cotxe que l'any 90 pesava 1.000 quilos, una tonelada aproximadament, ara no en pesa més de 700. Per tant, s'ha reduït molt el pes dels cotxes degut sobretot als materials que utilitzem. Als anys 90, per tant fa 15 anys, no és pas tant, hi havia un cotxe d'això, d'uns 1.000 quilos, 8 o 900 d'acer, de ferro, podríem dir. Després venien els plàstics, després venia l'alumini, després venien els vidres i després venia el magnesi, que era molt poca quantitat, perquè és un material molt lleuger, però que als anys 90 se n'empleava poc més d'un quilo, l'indispensable per un automòbil. En canvi, ara, a partir de l'any 2000, el cotxe pesa 300 o 400 quilos menys, que és molt, i ja no és el ferro ni els materials metàl·lics, sinó que el més important és l'alumini, 270 quilos, després els plàstics i l'acer, prop de 200 quilos, i més lluny vindria el vidre i el magnesi, que és material resistent i lleuger, també molt car, es va empleant cada vegada més en l'automòbil i ara ja n'hi ha uns 40 quilos.
Yeah. just by saying I love you.
Continuem amb Ciència a l'abast de tothom. Avui amb el tema de l'automòbil del futur, en aquest matí del mes d'abril, parlant doncs, de ciència, tecnologia, medi ambient, uns ingredients que barrejats doncs, donen el que dona aquest programa. Estem parlant de l'automòbil. Anem a introduir alguns dels tipus de cotxes doncs, una mica més ja sofisticats que la gasolina i el dièsel que hem conegut doncs, correntment, que són els clàssics, podríem dir. Autobusos i taxis que van amb gasos líquids del petroli. Hi ha autobusos, hi ha també taxis, que van empropar i embotar. Això se'n diuen gasos líquids del petroli perquè tenen la virtut, podríem dir, d'emmagatzemar-se en forma líquida i d'utilitzar-se en forma de gas. El motor de gasolina es pot adaptar molt fàcilment a partir d'un catalitzador i d'una sonda electrònica per fer-los treballar amb això, empropar o embotar. Per tant, podem transformar el cotxe fàcilment a fer-lo passar de combustionar, de cremar gasolina, a cremar doncs, aquests productes diguem derivats també del petroli, però que no deixen de ser doncs, combustibles fòssils. Tant el butà com el propà, respecte a la gasolina, diguem que contaminen menys, les emissions que hi ha a l'atmosfera són més reduïdes. Podríem dir que els autobusos, haurem vist vegades, tenen un dipòsit gran, quan empleen gasos d'aquests, un dipòsit d'uns 400 litres, que es pot carregar ràpidament, en 5 o 10 minuts pràcticament es carrega, i després té una autonomia de 400 quilòmetres. Per tant, no és una mala solució. En corren moltíssims, hi ha milions de cotxes que van amb propà i embotar a tot el món. També haurem vist tots els autobusos a Barcelona i a moltes ciutats doncs, d'Espanya i del món que van amb gas natural comprimit. El gas natural, format bàsicament per metà, té un elevat índex doncs, de combustió i es pot utilitzar amb molt poques modificacions en el cotxe. Normalment s'aplica en cotxes de gasolina, el gas natural, però també podria fer-se una aplicació amb els dièsel. Els autobusos que van amb gas natural comprimit estan formats per uns cilindres en línia, amb una regulació electrònica i uns catalitzadors, i llavors doncs, el motor es munta a la part de darrere del cotxe i el gas natural també en el sostre o a la part baixa de l'autobús, no? Bàsicament. Es comprimeix aquest gas amb unes botelles a unes 200 atmosferes de pressió i tenen una autonomia de 300 o 400 quilòmetres fins a tornar a haver de repostar. Cal dir que l'estona que està a carregar de gas natural aquestes bombones també és d'uns 10 minuts o un quart d'hora i, doncs, si un no, ho pot fer-ho durant el repòs del vehicle o durant tota la nit. Darrerament ens han arribat ja a les benzineres els biocombustibles. Els biocombustibles, què són? Doncs són tots aquells productes, normalment combustibles líquids, derivats de l'agricultura, o sigui, d'origen vegetal. Per això se'n diu biocombustible, d'origen vegetal. Hi ha dos grans tipus, els bioalcohols, que doncs, són derivats de, diguem d'això, de productes que donen alcohol, i el biodiesel. Els primers, els del bioalcohol, amb cotxes, s'ha utilitzat molt als Estats Units, sobretot, i al Brasil, perquè allà tenen molta canya de sucre, molt sorgo sucrer o remolatxa, i d'aquí per extracció i després per destil·lació, primer, diguem, triturant-ho i després fent-ho fermentar i destil·lant-lo, podem obtenir el bioalcohol, l'alcohol que després farem servir per fer funcionar els cotxes. Això també, a més de la canya de sucre, podrien anar amb cereals, amb patata, amb mandioca, qualsevol d'aquests productes triturat, fermentat i destil·lat, podem obtenir l'alcohol. Cal dir també que d'alcohol, d'aquests bioalcohols, hi ha dos tipus. Cotxes que van amb alcohol etílic, diguem l'esprit de vi més o menys corrent, o bé algun derivat de l'alcohol etílic, i cotxes que van amb metanol. La Unió Europea preveuen que aquest any 2005 el 5% dels carburants que hi hauria a les benzineres haurien de ser ja d'aquest origen vegetal o agrícola. Això no creiem que es compleixi, perquè encara són molt escasses les benzineres que van amb biocombustibles, però, per descomptat, és una aposta pel medi ambient, una aposta per l'energia alternativa, i el bioalcohol i ara veurem el biodiesel, es van utilitzant cada vegada més. Tal com el bioalcohol ve de plantes que tinguin molt sucre, mandioca, sorgo sucrer, etc., el dièsel, el biodiesel, s'obté d'olis vegetals, al revés, d'aquelles plantes o d'aquells cereals oleaginoses, com la soja, la colza, el girassol, el cacauet, el coco, la palma, etc., i fins i tot els olis de fregir, una vegada filtrats i nets, que es poden utilitzar en el motor dièsel, substituint el gasoil sense cap modificació en el motor. A la Unió Europea, l'any 92 es feien unes 3.000 tones d'aquestes plantes oleaginoses, l'any 92. I ara, a l'actualitat, se'n cultiven més de 500.000 tones. Per tant, sembla que hi ha una aposta per produir olis vegetals que després seran utilitzats com a biodiesel. Aquest oli vegetal tret de les oleaginoses de les plantes, o bé el que han fet servir a casa després de fregir i d'utilitzar unes quantes vegades, no es pot emplear directament. S'ha de transformar. Primer s'ha de fer el que se'n diu una esterificació. Com es fa això? Doncs amb un petit reactor es barreja aquest oli d'aquestes plantes, d'aquestes llavors, podríem dir, que l'hem extret per trituració, es barreja amb metanol a 50 graus de temperatura i això es transforma en un triglicèrid, en una espècie d'oliós, que és el que substitueix realment ja en el dièsel. I a més s'obté glicerina com a subproducte que es pot fer servir, perquè la glicerina tots sabem doncs, que és un producte on s'utilitza doncs, per cremades, per les mans, per fabricació de components i que Espanya en té força dèficit. S'utilitza molt industrialment. Per tant, senzillament, l'oli vegetal provenint d'aquestes plantes o bé l'oli de casa després de fregir, tractat amb metanol, que és alcohol etílic, i a una temperatura d'uns 50 graus, obtenim un èster metílic que es pot servir, espero que es pot servir, que es fa servir a l'automòbil. El que cal dir una cosa, l'automòbil n'utilitza d'això un 10, un 15% com a màxim. Per tant, no tot pot ser biodiesel, sinó que ha de ser dièsel barrejat amb una part d'aquest biocombustible provenint de plantes doncs, que tenen molta quantitat d'oli. Actualment a Espanya hi ha unes 60 benzineres que subministren ja biodiesel, entre elles n'hi ha doncs, a prop nostre, a Manresa n'hi ha, a Cercs n'hi ha, doncs, ens estan voltant a Mollerussa, a molts llocs. També és un avantatge cremar biodiesel, que els contaminants que emet a l'atmosfera, ja siguin monòxid de carboni, hidrocarburs o sobretot CO2, són pràcticament inexistents. Per tant, és una aposta segura pel medi ambient. Fa cosa de pocs dies es presentava a Barcelona el cotxe a biogàs d'un abocador. Per tant, el biogàs, que és aquest producte de fermentació que s'obté en els abocadors d'escombraries, aquest producte que fa un temps que anava a l'aire lliure i era allò que feia, diguem-ne, mala olor. Més tard s'ha anat aprofitant per cremar. Últimament ja s'aprofita amb unes turbines per fer fins i tot energia elèctrica. Doncs ara també aquest biogàs, que està format bàsicament per metà i diòxid de carboni, i que ja dic, pot provenir d'un abocador o també pot provenir d'una depuradora d'aigües residuals o de digestors de matèria orgànica, aquests digestors de purins de porc, per exemple, doncs repetim aquest biogàs una vegada depurat, eliminant-li el diòxid de carboni i el sulfídric que pot portar, s'utilitza pel automòbil. Això es va presentar a Ecomet Pollutec, que és la fira de medi ambient que va haver a Barcelona fa cosa d'un mes, i que era una novetat, el cotxe que anava amb gas de l'abocador. Aquest gas cal dir que s'ha de depurar. Es pot depurar de moltes maneres, fent-ho passar per carbó actiu, perquè elimini les parts que no interessen, sobretot de sulfur d'hidrogen. Es pot fer absorbir amb aigua a pressió, o bé es pot fer reaccionar, que és tal com ho fan la gent que l'utilitza de l'abocador, fer-lo passar per un producte químic que elimina els contaminants que a l'automòbil li anirien malament. Quan l'hem, diguem, netejat aquest gas de l'abocador i tenim pràcticament un 85 o un 95% de metà, entre aquest valor, entre 85 i 95, ja el podem utilitzar comprimit a 200 atmosferes cap al cotxe. Es poden alimentar directament automòbils doncs, on hi hagi un magatzem, unes ampolles a pressió, o bé doncs, a través d'un compressor d'una espècie de gasolinera que seria gasolinera de biogàs. Requereixen, ja dic, molt poca modificació al motor i afegint-hi un tanc d'aquests, doncs el cotxe ja pot funcionar. Aquest que es presentava com a experimental era de l'empresa ERA i ells feien l'avaluació que en una planta pilot de 30 metres cúbics hora d'aquest biogàs, que era fàcil obtenir-lo, 30 metres cúbics cada hora, es concentrava el metà aquest i podia alimentar una flota de 37 cotxes que fessin 15.000 quilòmetres cada un d'ells a l'any. Per tant, a partir de l'abocador de Vacarisses o de l'abocador de Collcardús, d'aquí al Vallès, i el gas biogàs que fins ara l'emetíem a l'atmosfera, a no tardar gaire podríem aprofitar-lo per fer funcionar 37 vehicles a 15.000 quilòmetres cada un durant l'any.
Knew the signs wasn't right. I was stupid for a while. Swept away by you, and now I feel like the fool. So confused, my heart's bruised. Was I ever loved by you? Out of reach, so far. I never had your heart. Out of reach, couldn't see. We were never meant to be. Catch myself from despair. I could drown if I stay here, keeping busy every day. I know I will be okay, but I was so confused. My heart's bruised. Was I ever loved by you? Out of reach, so far.
Acabant ja el programa Ciència a l'abast de tothom, avui parlant de l'automòbil del futur. Anem a parlar encara de 3 o 4 versions modernes de cotxes que doncs algun dia els veurem a funcionar per les carreteres, ja són en plan experimental. Primer el cotxe elèctric. Aquest cotxe és molt vell, fa molts anys, des de l'any 1800 que s'han fabricat cotxes que van amb bateries, només elèctrics, no amb motor de combustió. Però la seva implantació doncs, és molt lenta. Sobretot perquè carregar aquestes bateries requereix moltes hores, entre 6 i 8 hores, i per tant el repostar amb un cotxe elèctric amb bateries seria, doncs, encara és d'una manera lenta. A més, la velocitat tampoc pot ser massa elevada, entre 80 i 100 km per hora, però ara és molt aconsellable per ciutat. També és possible fer una càrrega, cal la pena dir-ho, una càrrega ràpida de bateries, només amb un parell d'hores, amb un carregador doncs, d'alta eficàcia. Per descomptar, les bateries aquestes porten un gran pes, poden suposar un gran pes del cotxe, 300 o 400 quilos, i normalment solen ser bateries de plom amb àcid sulfúric, o bé bateries de cadmi-níquel, o actualment doncs, es van investigant les bateries de liti. Aquestes bateries donen corrent contínua, que el que fan doncs, és accionar el motor com un motor doncs, normal d'una màquina que tinguem a casa que funciona elèctricament. La casa Fiat va ser una de les primeres en fer cotxe elèctric i ara n'hi ha molts en plan experimental i que es pensa doncs, que de cara a ciutat, per velocitats curtes, poden ser una bona utilització. La casa Renault va presentar fa uns quants anys l'automòbil Zoom, que en deien, que és un petit utilitari que funciona amb energia elèctrica, per tant, totalment elèctric, sense soroll, sense contaminació, sense parts, doncs, diguem, mòbils com els altres motors. Era aquest cotxe Zoom elèctric de la casa Renault, tenia una autonomia d'uns 150 km i les bateries són de níquel cadmi, pesen molt menys, ja, uns 40 quilos aproximadament, i es carreguen en unes 8 hores. Les bases més importants d'aquest cotxe Zoom per ciutat eren el xassis, que és d'alumini, i una carrosseria que té panells de fibra de vidre. En cas d'un impacte, aquesta fibra es deformava de tal manera que s'evitava l'impacte a l'habitacle on hi pot haver el conductor o els passatgers. crida molt l'atenció també en aquest cotxe Zoom elèctric de la classe Renault, és una gran novetat, que la seva longitud era variable. Era un cotxe que passava de 2,65 de llarg a no més de 60 centímetres gràcies a un mecanisme que permetia elevar-se el cotxe sobre unes aletes posteriors per facilitar l'aparcament. Per tant, d'un cotxe que al començament aparcava amb una distància de 2,65 metres, després amb 60 centímetres en tenia prou perquè d'alguna manera aixecant una palanca el cotxe s'elevava i quedava quasi bé vertical. Sabem també ara que hi ha moltes ciutats, ja, i Barcelona també s'hi ha apostat, en el cotxe d'abonament. Arribes tu a la ciutat, llogues un cotxe i després el deixes al lloc on has acordat. No és un lloguer normal de cotxe, sinó només, és només per dintre de la ciutat. Solen ser cotxes elèctrics, amb bateries, voltant per trajectes no massa llargs i velocitats no massa, doncs, tampoc acusades. I se'n diu el cotxe Tulip, que vol dir transport urbà, lliure, individual i públic. Se sol donar un comandament, podríem dir, de butxaca, una clau electrònica, que té un codi secret per engegar el cotxe. El fa servir per la ciutat i el deixes al lloc on has escollit com a destí. Un display ja indica el que has gastat i pot facturar-t'ho directament en el banc. Per tant, en aquest sentit és molt, molt còmode. Hi ha unes investigacions de la Universitat Politècnica de Catalunya per presentar un petit cotxe d'energia solar. Amb unes plaques solars es carregaran les bateries, per tant serà una energia totalment ecològica. Aquest cotxe està estudiat que pesi uns 350 quilos, per tant la meitat dels cotxes d'ara, podrà anar a prop de 50 km per hora, no gaire més, fàcil de maniobrar, reduït volum, nivell d'emissions, com tots aquests cotxes elèctrics, zero, no llencen gasos contaminants i, per tant, molt idoni per repartiment, ja sigui, no sé, diguem, correus, missatgers, pizzas, etc. Sembla que el futur pot arribar a ser el motor elèctric però amb pila de combustible. No amb electricitat clàssica com ara amb bateries, sinó amb una pila que ella, pròpiament, generarà l'energia elèctrica mentre es va funcionant. Com anirà això? Doncs haurem de disposar d'hidrogen. Aquest hidrogen n'hi ha molt en el planeta. L'aigua, penseu que és H2O i d'aquí podem obtenir l'hidrogen aquest. I aquest hidrogen entra en una espècie de bateria, però que no és com una bateria, és una pila de combustible que se'n diuen, entra per l'ànode, per un pol que hi ha positiu, i a l'altra banda hi entra oxigen. Per tant, es barregen a dintre l'hidrogen que hem generat primer, que aquí és on s'ha consumit energia, i l'oxigen, a dintre hi ha un catalitzador que accelera la reacció aquesta, donen vapor d'aigua i generen una petita corrent d'electrons que amb una sola celda d'aquestes no produiríem res, però en un cotxe es preveu que n'hi hagi unes 160 celdes d'aquestes i llavors aconseguim un voltatge suficient per accionar el cotxe. Emissió també pràcticament zero de contaminants, excepte una petita part de diòxid de carboni i de vapor d'aigua. L'única dificultat és que l'hidrogen, el motor d'hidrogen, ha de poder emmagatzemar aquest gas. Aquest gas és molt combustible i per anar bé s'ha de mantenir a alta pressió i amb un dipòsit criogènic, refredat a temperatura molt baixa. El setembre d'aquest passat, no, fa un parell d'anys, el 2003, es posava en marxa ja la primera benzinera, la primera servei, l'estació de servei d'hidrogen a Espanya, a Madrid. Potser ja hi ha algunes benzineres que puguin fer anar a partir d'hidrogen que diguem, carregarem l'automòbil, a dintre es produirà aquesta reacció química d'hidrogen i oxigen, generarem vapor d'aigua i farem accionar el motor. També el futur està pensant molt en vehicles híbrids, que una part aniran amb combustible clàssic, gasolina o gasoil, i una altra part aniran amb electricitat. Per tant, tindran bateries per poder anar elèctricament quan és per ciutat, quan han d'anar a poca velocitat, quan han d'anar doncs, a fer un repartiment o un lloc que hi ha molts semàfors, i quan anem amb carretera doncs, lliure, es posarà en marxa el motor doncs, de sempre, el de gasolina o el de dièsel. Hi ha híbrids que van amb gasolina i motor elèctric de la casa Toyota, el Toyota Prius, o de la casa Honda, l'Honda Civic, que ja són aquests vehicles híbrids que, doncs això, per exemple, arribar amb un semàfor, el motor de gasolina se'ns para, se'ns posa en marxa el motor elèctric, s'estalvia molt combustible i després, quan anem amb carretera tirada, ja es posarà en marxa el motor doncs, més ràpid. I ja per anar acabant, potser haureu sentit de parlar que alguna vegada es creia o es volia inventar o es volia posar en marxa el cotxe d'aire. Sí, El cotxe d'aire està inventat per un francès, Guy Negre, que va crear un motor que anava amb aire comprimit. Per tant, no és aire normal i corrent sense cap tractament, sinó que també hem de tenir aire comprimit a 300 atmosferes i llavors sí que portar-lo amb uns cilindres del motor podem fer accionar un cotxe amb aire comprimit. Aquest cotxe només tindria dos cilindres. Un cilindre faria l'admissió d'aire, diguem, de l'exterior, el comprimiria unes 20 atmosferes més o menys, mentre tant s'elevaria la temperatura a uns 400 graus, passaria a una càmera esfèrica i allà es barrejaria amb aire a alta pressió, en aquesta que us dic que a unes 300 atmosferes, doncs que el tindríem comprimit amb unes botelles, i la barreja dels dos gasos faria una expansió que farien baixar el pistó número 2, es posaria en marxa el cigüenyal i així ens accionaríem el cotxe. Per tant, podríem dir que la barreja d'aire a diferents pressions accionaria un cigüenyal i això faria anar a l'automòbil, diguem, sense ignició, sense combustible especial. Bé, amics, res més. Fins aquí el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom. Avui ha estat present el món del motor, els cotxes que tindran futur a les carreteres el dia de demà, sobretot aquells que van amb nous combustibles, gas natural, biogàs, alcohol, biodièsel, cotxe elèctric, pila d'hidrogen o potser el cotxe d'aire comprimit. Agraeixo a l'Ingrid Font l'ajut i que ens han fet en aquesta gravació. Us saludem a tots i ens retrobarem, si Déu vol, el primer diumenge del mes de maig. Molt bon dia!